Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, núvol, però sense gaire pluja. L'ambient serà fred, amb temperatures que no passaran els 10 graus a bona part del Baix Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
La portada d'avui és un aplaudiment als hotels, càmpings de Begur, que faran un descompte del 50% als sanitaris quan s'acabi el confinament. Ho van anunciar ahir. De fet, demà parlarem amb en Joan Lluís, que és el president de l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begur, perquè ens ho expliqui. El lema és claríssim, eh? Ara vosaltres cuidareu de nosaltres, ben aviat nosaltres cuidarem de vosaltres. Un 50% de descompte als allotjaments aquest estiu. Això serà una campanya que durarà almenys fins a l'octubre, novembre, fins al desembre, disculpeu. És molt bona idea, és una bona forma de promoció, això també és una bona forma de després reactivar el turisme, perquè és el que necessitarem tots plegats, reactivar el comerç de més proximitat, donar diners als nostres veïns. És així de clar, i és el que haurem de fer quan s'acabi aquesta crisi que estem vivint. Els diners que tinguem, perquè després també cadascú viurà la seva crisi personal. Això ja ho veurem. Avui, per mirar de posar una mica de llum en tot això, l'altre dia parlàvem amb president de l'associació, amb el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Avui parlarem amb el president de la Cambra de Palamós. Estarem una bona estona parlant. Tenim molts dubtes sobre els ERTOs, sobre la situació en què queden les empreses, sobre la situació econòmica de tota la comarca. En parlarem avui amb en Pol Fages, que és el president de la Cambra de Comerç de Palamós. Són les 8 i 2 minuts. Això és el Supermatí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Ràdio Capital de l'Empordà, a Extra FM Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Les últimes dades sobre coronavirus a Catalunya. Al Baix Empordà. Més de 150 casos i 9 morts per coronavirus. Un mort més que el dia anterior. Els casos de coronavirus al Baix Empordà augmenten lleument fins a superar els 150 positius. També es suma aquesta novena persona que ha mort a causa del Covid-19. Mentrestant, Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Al Baix Empordà hi ha mig miler de comerços que estan oberts durant l'estat d'alarma.
Cal destacar que més d'una quarta part dels que tenen la persiana aixecada també ofereixen servei a domicili. Durant els últims dies, degut a l'enduriment del confinament, molts d'aquests establiments han accelerat la posada en marxa dels encàrrecs per dur a casa. La majoria de les botigues obertes estan relacionades amb l'alimentació.
Essencial, eh? I avui farem un repàs de tots els... no de tots els comerços oberts, perquè n'hi ha moltíssims, ja hem dit mig miler, però com trobar els comerços oberts a cada municipi? De fet, a la nostra pàgina web serà la punt de referència per saber on podeu anar a gastar els diners de forma responsable aquests dies perquè us portin menjar a casa si és que us heu d'alimentar i no podeu sortir de casa. El titular que us deia, els serveis sanitaris i els membres de feines considerades com essencials a la lluita contra el coronavirus podran allotjar-se a meitat de preu a 21 hotels i càmpings de Begur un cop acabat el confinament. Ho va anunciar ahir l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begur. El lema és ara vosaltres cuideu de nosaltres, ben aviat nosaltres cuidarem de vosaltres. Ara saludem la Sandrine Bosnet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
El Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, acorda mesures per reactivar el turisme un cop passat l'estat d'alarma.
Sí, per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i reactivar com abans millor l'activitat turística a la demarcació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona ha acordat un seguit de mesures. Hi ha la intenció de donar una imatge segura de la Costa Brava i dels Pirineus i promoure'n els mercats locals.
Doncs repassem de seguida aquestes dades. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí suspèn la 7a Fira de l'Empordà Cuina i Salut.
En conseqüència de la crisi sanitària i per prioritzar la salut de les persones que hi solen participar, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordat suspendre la 7a Fira l'Empordà Cuina i Salut. Estava programada per al 30 d'abril i el 2 i 3 de maig. La propera edició es celebrarà, doncs, els dies 7, 8 i 9 de maig del 2021.
I encara sense moure'ns de Torroella, perquè atenció, avui sabrem què és el que passa amb un altre esdeveniment important de Torroella de Montgrí, que és la Fira Internacional de Màgia. Avui es farà públic si es manté, recordeu que s'havia de fer el cap de setmana del 5 i el 6 de juny. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
El coronavirus ha impactat en un 11% de les residències de la gent gran, segons la directora de dependència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà.
Sí, Dani, així ho explicava a l'entrevista del Supermartí i Núria Comas. Segons deia, l'impacte del coronavirus a les residències ha estat només d'un 11%, però el ressò mediàtic que s'ha donat a cada cas ha fet que sembli molt més.
De fet, les dades crec que augmenten significativament i superen significativament el que deia ahir la directora de dependència del Servei de Salut del Baix Empordà. I una notícia que no té a veure amb el coronavirus, però que ha impactat aquests dies, que és que es recupera el Consell Municipal d'Esclanyà.
L'Ajuntament de Begur ha reobert aquest espai de participació en el qual la ciutadania s'hi pot implicar per tal de contribuir en la millora del municipi. Qualsevol veí o veïna que ho vulgui en pot formar part.
Fora del Baix Empordà, titulars destacats. Catalunya supera les 2.000 morts i s'acosta als 20.000 casos de coronavirus. En les últimes 24 hores hi ha hagut 244 morts relacionades amb el coronavirus i 1.813 positius de la Covid-19. Mentrestant, el govern assumeix que no està comunicant totes les morts amb coronavirus, perquè només es comuniquen les morts que les persones que pateixen aquesta defunció en centres sanitaris o sociosanitaris, en hospitals, en CAPs, en aquest cas també en residències, però no es comuniquen les que moren a casa. Per cert, que hi ha hagut 362 usuaris de residències que han mort amb el coronavirus a Catalunya des que va començar la crisi, segons Afers Socials. I els sanitaris, mentrestant, asseguren que l'edat no és l'únic criteri per fer ingressos a l'UCI, després que s'hagi filtrat que el Departament de Salut de la Generalitat recomana no fer servir respiradors en persones més grans de 80 anys i també demanen prioritzar les persones que tinguin més esperança de vida un cop passi la crisi. A Espanya s'han superat els 100.000 contagis i les 9.000 morts per coronavirus. Una situació similar s'està vivint a Itàlia, que allarga 10 dies més el confinament. Fins al 13 d'abril, que és fins quan nosaltres també el tenim allargat, eh? Vull dir, nosaltres ja tenim un confinament fins al 13 d'abril, veurem quines mesures es prenen després, si comença algun alleugiment o no. Mentrestant, recordeu que ha començat la campanya de la renda, ahir va haver saturació en alguns moments a la web, perquè òbviament s'ha de fer via telemàtica. El govern espanyol assegura que manté la cita aquesta amb la renda, perquè a la majoria dels usuaris els sortirà a retornar. La Universitat Autònoma ja no farà més classes presencials aquest curs, ho va anunciar ahir la rectora de l'Autònoma, i les oposicions de mestres i professors es faran entre el setembre i el desembre. Acabarem aquest repàs de l'actualitat, així ràpid, aquest repàs pim-pam que hem fet quan són les 8 minuts, fent un prec, adherint-nos a la petició que fan els mitjans de comunicació de tot l'Estat, tant el govern espanyol com a la Generalitat, perquè canviï el format de les rodes de premsa. Sabeu que una roda de premsa és un format periodístic en què un protagonista es posa davant dels mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació teòricament tenen la llibertat per fer totes les preguntes que vulguin i, a més, repreguntar. Si no els ha agradat una resposta, insistir perquè expliqui amb més interès, amb més detalls, aquella resposta. El polític, el protagonista, el membre del sindicat, qui sigui, l'actor... Doncs bé, aquests dies, per culpa de la crisi del coronavirus, com que polítics i periodistes no poden coincidir en la mateixa sala, el que es fa és enviar les preguntes telemàticament. I el govern espanyol, abans de llegir aquestes preguntes, perquè s'envien escrites, abans de llegir-les, les selecciona. I aquí és on ve el greu problema. I un mig centenar de periodistes ja s'han queixat i nosaltres ens adherim en aquesta queixa. Les 8 i 9 minuts. El nostre meteoròleg confinat és l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Arribarem avui al pic de les pluges?
Bé, de fet,
podríem dir que ja l'hem passat,
ja l'hem passat.
Una part del Baix Empordà.
Perfecte.
Perquè comentàvem ahir que al final no arriba tanta precipitació com esperàvem. Podem fer un repàs a aquests registres.
Vinga.
Que han estat els més significatius de la nostra comarca, el Baix Empordà, i el pic el trobaríem a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, amb 25 litres per metre quadrat acumulat en el dia d'ahir, sobretot cap a la tarda. Torroella de Montgrí amb 16 litres, la Bisbal d'Empordà amb 5 litres, unes precipitacions que, com dèiem, doncs han anat entre els 5 i una mica més dels 20-25 litres per metre quadrat. Avui, de fet, ens continuem llevant amb un cel força tapat i temperatures que actualment ronden entre els 6 i 9 graus a la comarca, i vent de gregal que continuarà bufant amb força moderada i provocant aquesta lleugera alteració marítima a la costa, on es manté activat l'avís de perill per maregassa, això vol dir onades que poden superar els 2 metres i mig d'alçada. També es poden produir noves precipitacions, però, com dèiem, serien més poc abundants, en general plogims febles, que al llarg de la tarda desapareixeran, i de fet demà i els propers dies esperem un millora de l'estat del cel amb més estones de sol.
Perfecte, doncs sol per aquest cap de setmana, aviam si és així. La cançó del dia, vinga.
Llevo varios días encerrado, no he salido ni he preguntado qué ha pasado.
Avui anem fins a Venezuela per escoltar un ciutadà que està arrasant a les xarxes amb aquesta curiosa cançó dedicada al coronavirus.
No hay mucha harina, no hay cerveza. He limpiado la cocina, arreglado la nevera y he cocinado como hasta 10 recetas. Qué cosa tan loca, hay que salir con tapaboca. Y si se saludan no se tocan, esta es cosa seria, sé que provoca salir pa' la calle, pero se equivoca. Y qué cosa tan loca, hay que salir con tapaboca. Y si se saludan no se tocan, esta es cosa seria, sé que provoca salir pa' la calle, pero se equivoca. Y yo me quedo en casa y aguanto la cuarentena. Ya no me afeito, no me da pena. He llamado a mis amigos de la vieja escuela y me he enterado que más de uno está lo mismo pero afuera. Los que tienen parejas no están tan mal. ¡Epa! Tienen pa' divertirse, pa' disfrutar, pero puede que con tanta diversión tengan pa' diciembre una bendición. Con el mercado ya terminé. ¡Epa! Y eso que todo me lo gasté en 4 películas que vi ayer. Y de la cuarentena es apenas el día 3, ya todo está limpio. Me he hecho amigo del vecino, me ha contado la vida el hijo. Me he metido a yoga y he escrito 1000 canciones. Imagínense, y hasta hice las paces conmigo mismo. Y es que no encuentro qué hacer. Ya las redes miré. Me va matar
el... Una cosa que ens passa a molts, no encontramos qué hacer. Bueno, nosaltres fem ràdio mentrestant. Les 8 i 12 minuts, de seguida tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser hi serà.
Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 13 minuts. Les últimes xifres d'aquest dimecres, fetes públiques ahir pel Sistema de Salut del Baix Empordà, mostren un petit augment de casos en comparació a les de dimarts. El Baix Empordà s'ha arribat a 155 positius amb Covid-19 i la novena víctima a causa del coronavirus. Ahir eren 147 infectats i 8 víctimes. Ara per ara, l'Hospital de Palamós segueix sent l'epicentre de la pandèmia al Baix Empordà, amb 33 casos confirmats, 10 pacients esperant resultats i 4 víctimes mortals. Tot i això, el Centre Palafrugell Gengrà també s'han comptabilitzat una desena de casos. Concretament, són 8 pacients diagnosticats, 5 víctimes i 29 persones a l'espera dels resultats de les proves. D'altra banda, a Palamós Gent Gran segueix havent-hi només un positiu, segons les dades fetes públiques ahir i que coincideixen amb les de dimarts. Finalment, els professionals són els més malparats, com fins ara. Actualment hi ha 59 professionals positius de coronavirus al Baix Empordà, mentre que 62 estan aïllats pendents de resultats.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé, bé. Esperant que passi aquest bon temps i surti el sol i ens il·lumina una mica més de cap on hem d'anar en un futur i bueno, sent conscients de la situació complexa que tenim davant i a minuto y resultado. Però bé.
Quan surti el sol, què és el que il·luminarà? Com està ara mateix econòmicament el Baix Empordà?
Bueno, Baix Empordà econòmicament està en situació, bueno, expectant. Evidentment, la indústria, la demarcació nostra és una demarcació turística, és una demarcació de petit comerç, i ara actualment doncs està parada, i amb incertesa de com tornarà, de com arribarà doncs el dia després, i en quina situació doncs tornarem a la normalitat, i esperant que cap empresa tanqui i que, bueno, les mesures que estan duent a terme anunciades i les que s'aniran anunciant, doncs que vagin en la línia del que es necessita i del que necessiten les empreses i els autònoms. I doncs, sobretot, doncs, bueno, esperant també una reacció d'Europa per tal que faci també la seva feina, que assumeixi la seva responsabilitat i que no hi ha el Banc Central Europeu que injecti diners i que Europa permeti els endeutaments dels estats per tal de poder afrontar aquesta emergència humanitària, sanitària i, evidentment, aquesta emergència econòmica.
Ens has fet un resum fantàstic. Anem a pams. Quantes empreses han hagut de fer ERTOs ara mateix?
A veure, les xifres cada dia també estan... Empreses que han fet els ERTOs actualment de la nostra demarcació estan actualitzant les dades, però també és cert que n'hi ha unes que estan pendents de si el poden presentar o no. A nivell de país tenim les xifres que són ja escandaloses, però bé, també és aquesta aturada que hem tingut aquesta setmana, està provocant que moltes s'hagin hagut de tancar i ara plantejar-se doncs, si fan l'ERTO, si no, i les condicions d'aquests, que també aquesta és la problemàtica, no? Que potser moltes condicions no estan clares i això ha provocat una incertesa. Aquestes setmanes doncs, encara estem valorant, algunes estan valorant si els hi convé fer-lo, i quines condicions tindran, sobretot en el cas del sector turístic, amb els contractes que tenien de fixes discontinus, com ho gestionen.
Parlàvem l'altre dia amb els hotelers, clar, la situació amb els fixes discontinus és que si ara no se'ls crida, després se'ls haurà de mantenir la feina, sí, durant molts mesos, no? O estaran, sí, sense cobrar l'atur.
Sí, sí, per això. I això, aquesta situació, doncs, s'haurà d'analitzar bé i, evidentment, prendre una decisió aquestes setmanes a nivell de govern, perquè, clar, aquí sí que hi ha la part del Departament de Treball, els sindicats, doncs, estan treballant i apostant, però com bé, això són decisions que venen de Seguretat Social i com anirà, no?
Clar, els llocs de treball que es perden amb aquests ERTOs de forma temporal es recuperen després, quan acabi l'alarma.
Sí, bueno, clar, evidentment, no, quan acabi l'alarma es recuperen, i evidentment aquests ERTOs, com tot, és allò, tenen l'empresa de l'obligació de mantenir-lo durant 6 mesos, no? El problema és aquest, que dius, molt bé, jo ara sí, em va bé, però que després la incertesa de si podré mantenir aquests llocs de treball, perquè evidentment, com anirà la temporada turística, ara, data d'avui, no ho sabem com es trobem. Evidentment confiem en que Catalunya ha fet bé la feina, estan les taxes, doncs, bueno, va baixant, i esperem que tot pugui arrencar, doncs, si més no, al juny, no?
Si el però, juny es reactiva, vull dir, poden obrir hotels, restaurants, serà sinònim que l'economia baixempordanesa podrà acabar l'any de forma, bé, almenys bé, sense haver de patir?
A veure, és que clar, sí, amb molts condicionants. És a dir, acaba el confinament i tots tornem a la normalitat i tothom pot venir, va, quin turisme venia o estava venint. Aquesta crisi és una crisi que també és, hi ha un tempo que és asincrònic. Nosaltres podem sortir el mes de juny, però i els francesos, i els italians, i els britànics, i els alemanys, i els americans. O sigui, nosaltres podem estar acabant, i nosaltres han començat més tard, i encara estan confinats, i no vindran. Qui és el que vindrà? Amb el turisme local i d'interior en tindrem prou? Home, evidentment, en tindrem prou per ocupar totes les places hoteleres que tindrem en disposició. El mercat internacional, qui serà el que vindrà, la gent agafarà els avions, aquestes incerteses és les que encara no sabem. Per tant, evidentment que ajudarà i tothom, doncs, bueno, voldrà sortir, voldrà viatjar, la feina que s'està començant a fer és de dir, catalans, viatgem per Catalunya, movem-nos per aquí, consumim productes de proximitat, serveis de proximitat, i la gent no estarà en disposició d'agafar un avió potser i anar-se només de juny. Per tant, tindrà més d'agafar el cotxe i venir. Potser la gent de Lleida doncs, voldrà anar cap a la Costa Brava. Bueno, aquest, no? Ara, podrem ja sortir, tothom estarà en disposició, si ha estat confinat a casa, estarà en disposició de compartir en un hotel amb 50, amb 150 persones. Desitgem que sí, és el que ha de ser. Val? I, evidentment, s'hauran d'establir les mesures post-confinament, del dia després, de com hem de mantenir, preservar les possibles infeccions. Evidentment, aquest virus no és que el mes de l'1 de juny agafi les maletes i se'n vagi i ja no n'hi ha. No, no. Aquest virus ha vingut i ha vingut per quedar-se. El qual haurem de saber com l'hem de gestionar el dia després. I això, a nivell de protocols sanitaris a les empreses, a nivell de protocols de preservar i de detectar qui és el que té anticossos, qui és el que està ja no infectat. Això ens ho està indicant dia sí, dia també, el doctor Oriol Mitjà, en el qual ens diu, escolta, ens hem d'anar preparant quins protocols sanitaris tindrem per després.
Ha dit una cosa important després. Com canviarà la nostra forma de relacionar-nos amb la resta de persones, de viatjar, quan puguem sortir a casa?
És a dir, si ara estem a 1 de maig i necessitem tenir 2 metres de distància, el restaurant també el 1 de juny haurem de tenir 2 metres de distància? Sí. I això què implica? Doncs fa tota una sèrie de sí o no? No ho sé. I si és que sí, vol dir que no puc tenir unes taules entre taula i taula a tenir 2 metres. Evidentment, doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de decisions i de protocols i de prevenció que hem de començar a preparar-nos per al dia després. Ara estem en una situació d'emergència humanitària, de situacions molt complicades i molt doloroses per moltes famílies i moltes persones, i ara hem de ser conscients d'això. Però, evidentment, també ens hem de... I no ens podem situar, com diem, no ens podem situar en una zona de permanent por. Ara, durant el coronavirus, m'he de situar en una zona d'aprenentatge, no? Uh-huh. Una zona de creixement, de dir, molt bé, prenc consciència de la situació i penso com actuar. Vale? He de viure el present, però m'he d'enfocar cap al futur. Soc empàtic amb mi mateix, agraeixo, valoro, he de mantenir el meu estat emocional, alegre, he de contagiar esperança, però he de buscar la manera en com m'adaptaré als nous canvis que vindran.
Parlem del petit comerç, perquè hem parlat del turisme. El petit comerç, quines sortides pot tenir ara mateix?
Mira, primer, el petit comerç, creiem que una de les sortides és treballar més orientat a la digitalització d'aquest petit comerç. És possible que aquest comerç... Primer, el petit comerç, fer aquestes campanyes de posar més en valor, i la gent jo crec que ara també està siguent més conscient de posar en valor del consum de proximitat. I aquest és el futur, no? Que són mesures també doncs, de sostenibilitat, de responsabilitat, de compromís, de valorar, d'agrair, d'acompanyarisme, i dir, escolta'm, comprem el comerç local. Això per una banda. Altres mesures de promoció, més ingenioses, més creatives, més de co-crear entre petits comerços i la digitalització. Què vol dir això? Bueno, el tema del teletreball i que ara estem utilitzant moltes tecnologies tampoc és passatger, ha vingut també per quedar-se. Què vol dir? Pues que potser els petits comerços hauran de combinar botiga física amb botiga online. Bé que hi ha ara una xarxa de voluntaris arreu dels municipis de l'Empordà que estan anant a comprar al supermercat i portar-lo i portant el menjar a la gent gran que no vol sortir o no pot sortir. Doncs bé, tota aquesta xarxa de voluntaris que ara està fent de repartidors, doncs per què no pot fer després de repartidors de les compres que hagin fet online la gent en el petit comerç? Tot és un nous paradigmes. Per què no el petit comerç pues, té una botiga online i llavors s'estableixen en zones industrials dels municipis espais de consignes per a la qual tu puguis anar a recollir la teva comanda? Bé que Amazon ha ideat els Amazon Lockers, doncs per què no podem idear els Palafrugell Lockers, els Palamós Lockers, el Santa Antònia Galonja i Galonja Lockers, en el qual la gent vagi allà i compri aplicacions en el qual tu puguis identificar i geolocalitzar els diferents comerços? La Cambra de Comerç, precisament, disposem d'una base de dades del cens del comerç geolocalitzat, i això ho posem a disposició del Consorci Català de Moda i Artesania, en els quals les cambres de comerç en som socis fundadors del FECAM. I en som socis fundadors.
Això em fa pensar en aquesta frase que fa molta ràbia, això, aquesta, una crisi és una oportunitat. Realment, en poden sortir coses noves d'aquesta crisi.
Pues tant, i n'estan sortint. I n'estan sortint, i estan sortint idees des de diferents sectors. Des del sector d'agències de viatges s'estan treballant en un nou marketplace de dir, bueno, anem a compartir productes i anem-lo a vendre. Turisme i comerç, doncs, bueno, què hem de fer? Tenim un Catalunya Experience a nivell d'Agència Catalana de Turisme i hi ha tota l'oferta turística catalana? No. I en aquest Catalunya Experience l'experiència no ha de ser només de viatjar, ha de ser de viatjar i de comprar. Tenim identificat tots els oficis singulars i la gent voldrà conèixer. Doncs, bueno, anem a treballar això. Quines són les prioritats? Doncs és un... Això, primer, impuls, molt més important pels sectors que són més afectats, els autònoms, el comerç no essencial, la restauració, el turisme i les empreses de teixit industrial. I projectes indirectes relacionats amb aquests eixos, sobretot la digitalització, que la gent sàpiga a on estan, que quan tu arribis a Palafrugell doncs sàpigues exactament on tens les diferents botigues locals per comprar uns pantalons, per comprar un traje, per comprar artesania, per comprar carn local de Girona, on hi ha les carnisseries locals que venen carn de Girona. Evidentment que tens tots els supermercats, que són multinacionals, i està molt bé, però on pots comprar la verdura fresca i que s'ha cultivat en els horts del voltant de Palafrugell, en el voltant de la Bisbal d'Empordà, al voltant de Palamós? És això el que la gent hem de promocionar. A on són tots aquests petits artesans? O el cisteller del carrer Torre de Jonama, o el ceramista de la Bisbal, o el ferrer d'allà, o el de que treballa la fusta, o el que fa productes aquí. A on són? Pues aquí, aquesta digitalització, tant des d'un àmbit públic, els ajuntaments que posin a la xarxa i un mapa interactiu de dir a on tinc jo els meus comerços, i els comerços això, i aquest comerç hi puc anar a comprar allà o puc comprar-hi amb una botiga online? Bueno, doncs per què no?
És evident, sí, vull dir, jo crec que escoltant-te veig que és la sortida el que ens deixarà aquesta crisi.
Nosaltres el nostre objectiu com a Cambra de Comerç de Palamós i totes les 13 càmeres de Catalunya, tenim un projecte entre mans que el presentarem en breu, que és que cap empresa tàntiqui. És una necessitat de preservar que les empreses continuïn existint. Perquè si no existeixen les empreses ens estem jugant al benestar de la societat. Sense empreses tampoc hi ha estat.
Clar, des del punt de vista de les institucions sembla que hi ha el consens, no sé si ho compartiràs, que la solució és ajudes directes de les institucions, ajudes econòmiques directes a empreses i a ciutadans.
Sí, avui s'ha presentat...
S'ha
presentat el govern de la Generalitat, una cosa del govern, que les seves mesures anunciades i que les han posat i que les anuncien un dissabte i apareixen el diumenge a 3:15, doncs, la veritat, estan bé, però a més també allò decreto ley i després l'anexa amb les coses que s'han hagut de modificar. Dir, si fem les coses, també fem-les bé. Ja sé que la situació ens exigeix rapidesa, agilitat. Doncs, bueno, aquí està demostrant que les empreses som àgils, podem arribar a ser àgils en adaptació, l'administració li costa. I aquí també és un missatge per a l'administració de dir o es posen les piles a ser més àgils, perquè aquí necessitem àgils i senzills. I la concessió de crèdits amb avals públics està molt bé, però Avalis encara no té tota la informació, o l'Institut Català de Finances, per demanar un crèdit o un ICO t'hi estàs a estona i el temps de que t'ho entregaran o que es formalitzarà potser serà massa tard. Per tant, necessitem agilitzar. Uh-huh. I el govern ha pres tres mesures a l'AI en tema del turisme i per la microempresa, que és molt important, i l'estàvem demanant des de les cambres, i jo mateix, com a president de la Comissió de Turisme i Comerç del Consell General de Cambres, amb converses amb la Direcció General de Turisme, amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement, demanant, escolta, és molt important que no ens en oblidem de cap sector. Hi havia un sector oblidat, que eren els guies oficials de la Generalitat, que eren les microempreses de fins a 5 treballadors i no arribaven ni a mig milió d'euros de facturació. Doncs bé, una ajuda i no una línia de crèdit, perquè les línies de crèdit i de finançament i els instruments que es van posar inicialment són instruments que són crèdits, que és menjar per avui i fam per demà, uh-huh. Perquè aquest crèdit l'hauràs de tornar. El que estàvem demanant era així, ajut directe en vena. I aquest ajut, doncs, molt bé, són 2.500 euros perquè t'ajudin a pagar doncs, 3 mesos del lloguer, perquè t'ajudin a pagar aquell proveïdor de la web que t'ha presentat la factura del mes de gener per la web del 2020 i no la pots pagar, perquè t'ajudin a subministres, a hipoteques que puguis tenir del teu local. Són aquestes. Pel turisme, 2 milions. Amb 2.500 euros, això. Evidentment, dona per tothom. No dona per tothom. Però bé, és que clar, la capacitat d'endeutament que té la Generalitat és la que té. Mm. Per què? Pues perquè Espanya tampoc fa els deures amb les comunitats autònomes. Però per què Espanya no fa els deures amb les comunitats autònomes? Perquè Europa tampoc fa els deures amb Espanya. I aquí són tres, ho explicava un economista molt bé l'altre dia, en Xavier Salé Martín, són tres organismes internacionals que s'han de posar les piles. És el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu i les institucions, la Reserva Federal a nivell dels Estats Units. I a nosaltres, qui ens pertoca? Doncs el Banc Central Europeu. Escolti'm, el 155 que tenia Espanya amb la comunitat autònoma, potser ara va ser hora que sigui Europa, que l'apliqui a Espanya i digui, escolti'm, o Alemanya i Holanda, és que vostès no van fer la feina. Bueno, doncs tu ens donin els diners i Europa que apliqui un 155 al govern espanyol.
Bueno, que l'intervencionisme de l'anterior crisi, no?
Bueno, però si Espanya no ha fet els deures, és que és evident. Espanya no, quan ha tingut diners no ho ha sabut gestionar. Ha fet aves que no hi ha passatgers, han fet aeroports que no hi ha avions, i han fet carreteres que no hi passen cotxes. Pues és normal que Europa digui, escolti'm, estem els diners que li donem d'Europa per finançar, no ha fet bé la feina. I ara ens estan escanyant. Bueno, doncs, escolti'm, doni's, i si a Catalunya doncs, tingués més capacitat d'autogestió, doncs segur que faríem les coses molt millor. Per què? Doncs perquè s'ha demostrat en tres línies que ha fet el govern actualment. Comerç, 9 milions d'euros. Turisme, 2,5. I el teixit industrial, uns altres. I són ajuts directes. Això és molt important.
Mm. Pol Faixas, ja no tenim gaire temps per més. Moltes gràcies per totes les explicacions. Veurem com evoluciona la situació i veurem si realment...
I que cap empresa tanqui i que si tenen algun dubte, alguna informació, la cambra i les cambres que fa 130 anys que estan dedicats al teixit empresarial, a tot teixit empresarial, sigui o no sigui membre de la cambra, perquè és defensa dels interessos generals de totes les empreses, no cal estar associat per demanar informació a la cambra, estem al seu costat.
Perquè, clar, cal... hi ha empreses que han hagut de tancar ja, o no?
Sí.
Sí.
Sí. Han hagut de cessar la seva activitat temporalment, i bé, veurem si la recuperen, però, clar, evidentment, algunes que han hagut de tancar i que s'estan analitzant de dir, escolta'm, hi ha possibilitat de recuperació. Aquí hem posat, amb aquest projecte Cap Empresa Tanqui, tot un grup d'assessors, d'auditors i d'inversors privats coordinats per totes les cambres, i en aquest cas Cambra de Girona, Cambra de Sant Feliu, Cambra de Palamós, tot un grup en el qual analitzen aquestes empreses, hem detectat algunes, i que estem ja en contacte amb elles per valorar possibilitats de recuperar i, de, en aquest cas, doncs, d'evitar el seu tancament.
Perfecte.
Perquè, si no, pot passar la crisi, si han hagut de tancar, un 5 o un 10% de les empreses han hagut de tancar, serà un verdader desastre. I la responsabilitat, evidentment, que és del bitxo, que en diem nosaltres, no? Però també de les mesures que no s'han pres pensant en l'empresa, en el petit empresari, en l'autònom i en la... amb el teixit empresarial. Però estem al costat per influir en les administracions perquè ajudin, i entre tots, i si anem amb el mateix objectiu, arribarem lluny.
Veig ara, per exemple, que declaracions del ministre, no, del primer ministre holandès, diu, no és un, diu, prefereix un regal a Espanya i Itàlia abans que una resposta europea en forma de bons o préstecs. Que un regal seria diners directes, no sé si això va en la línia del que dèiem.
Bueno, regal potser seria, escolti'm, donem els diners, li donem capacitat d'endeutament, perquè és el que es necessita, que els estats s'endeutin. O sigui, aquesta crisi va per ells, perquè és que si no es desmunta l'estat del benestar de tots, però és que el benestar no només de la societat, però de les empreses, del teixit empresarial a nivell mundial. És que no és una crisi d'un país o d'un sector, és que és generalitat, és transversal. Estem tots tancats a casa, indistintament que siguis paleta, lampista, fisioterapeuta, agent de viatges, guia, hoteler, cambrer, restaurador. Estem tots. No és que és només del sector bancari o del sector, no, és que és tots. No és una bombolla immobiliària, no, és que és una bombolla empresarial que ha patat per culpa d'aquí, d'un virus, d'un bitxo. No ha sigut culpa d'un govern que ha fet malament la feina, d'una empresa, no, és que ha sigut un bitxo. No, i aquest ha arribat per quedar-se, i encara estan treballant amb perquè per tenir la vacuna, per controlar-lo. Però bé, estem al juny, juliol, agost. Si fem bé la feina també, doncs mantindrem, doncs que a veure, ve la tardor. I qui ens garanteix que després ja no tornarem a tenir altres rebrots? Mirem al Japó, què està passant. Al desembre tothom enreia del coronavirus. I al gener, sí, i al febrer tots. I tothom es va escandalitzar perquè es cancel·lés el mobile. Bueno, doncs que gràcies a Déu que es va cancel·lar i que es va escoltar a certs experts científics que deien feu el favor de no de tancar-lo, perquè és que aquí si no tindrem un problema.
Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tinguis molt
bon dia. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza i manté els elements de casa per separat. Posa't la mascareta si has de tenir un contacte amb altres persones. Ventila l'espai un mínim de 10 minuts 3 cops al dia.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Això ho vam explicar diumenge a la nit. El govern espanyol va... aquest decret del rei, el decret del govern espanyol que endureix el confinament, decret que només els serveis essencials continuen treballant durant de moment aquestes dues setmanes. Doncs bé, hem fet una radiografia de comerços i establiments que segueixen oberts al Baix Empordà seguint aquesta normativa. Pedro Ruiz, la xifra està al voltant del 500.000.
Efectivament, Dani, ara ho explicarem per municipis, però abans algunes consideracions prèvies. Bona part d'aquests comerços són d'alimentació o bé farmàcies, estancs o fins i tot benzineres. Diversos ajuntaments han volgut especificar a la ciutadania quins comerços i establiments romanen oberts. En relació a la setmana passada n'han tancat uns quants, de manera que els que sí segueixen amb la persiana aixecada han treballat per incorporar un servei a domicili dels seus negocis. De fet, més d'una quarta part dels quasi 500 oberts permeten ja fer comandes per dur a casa.
Fem, doncs, un recorregut per alguns dels municipis que han publicat la llista dels establiments oberts al públic. Comencem per Begú, Palamós, Palafrugell i Pals.
Doncs comencem per Begú, on hi ha en total 19 botigues obertes. 14 d'aquestes són d'alimentació, entre les quals 9 tenen servei a domicili. Hi ha també una llibreria, un estanc, una òptica i dues farmàcies. L'Ajuntament de Palamós, per la seva banda, ha fet pública la llista d'establiments que ofereixen servei a domicili. Són en total 22, de les quals 15 són d'alimentació, 3 estan relacionades amb la salut, 3 perruqueries i una tintoreria. Palafrugell és un dels municipis que compta amb més establiments oberts, si ho fem sumant cadascuna de les parades que hi ha al mercat. Llavors, en total arriba a 120. 30 d'aquestes corresponen al mercat, 38 estan relacionades amb l'alimentació, 12 són farmàcies, 11 tenen a veure amb la salut, 5 estan dedicades a les mascotes, 3 de premsa i papereria, 5 d'automoció, 3 estancs, 9 d'informàtica i telecomunicacions, 3 de subministraments i, finalment, una perruqueria. De totes aquestes, 35 tenen servei a domicili. A Pals hi ha operatives una vintena de botigues, 5 de les quals ofereixen servei a domicili. 12 són d'alimentació, 5 de salut i 3 ofereixen altres serveis, com per exemple els estancs. També hi ha 4 dependències municipals obertes per l'atenció ciutadana.
Passem per Calonge, Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i la Bisbal.
En el cas de Calonge i Sant Antoni, més de la meitat de les botigues s'han preparat per tenir servei a domicili. De les 61 que segueixen obertes, 33 arriben fins a casa. 28 són del sector alimentari, 13 són cellers i pagesos que venen els seus productes, 10 de serveis sanitaris, on la majoria són farmàcies, 2 estancs, 2 perruqueries canines, 4 benzineres, un garden i una oficina bancària. El consistori també ha habilitat mapes interactius a la seva pàgina web amb tota la informació de les botigues i la seva ubicació. Castell-Platja d'Aro també és un dels municipis amb més establiments oberts. Hi ha fins a 80 botigues obertes, 33 d'alimentació, 9 amb servei a domicili, 12 farmàcies, 4 dedicades a les mascotes, 5 oficines bancàries, 4 benzineres, 5 estancs, 3 gestories, 5 relacionades amb la telefonia i internet, 2 òptiques, 3 papereries i 3 tintoreries i bugaderies. Sant Feliu de Guíxols, com Palamós, ha publicat un llistat de les botigues que inclouen servei a domicili. En aquest cas, són un total de 26, de les quals 14 són de productes alimentaris, 9 farmàcies i 3 veterinàries i botigues d'animals. Pel que fa a Torroella de Montgrí, l'Estartit també han facilitat només el nom dels locals que preparen encàrrecs per dur fins a casa. Per ara, són 34 botigues, 5 carnisseries, 7 fruiteries, 3 peixateries, 10 fleques, 3 pizzeries, 3 cellers i 3 càterings. I finalment, a la capital de la comarca, a la Bisbal d'Empordà, hi ha 40 establiments que tenen al públic, amb 13 que porten les comandes fins a la porta de casa. Són 10 carnisseries, 4 peixateries, 8 fleques, 2 fruiteries, 9 d'alimentació, 2 rostisseries i, en última instància, 5 farmàcies.
Aquesta informació, tota aquesta informació, que és molta, on la podem trobar, Pedro? A la nostra web, no?
Doncs val a dir que totes aquelles persones que estigueu interessades o que necessiteu saber que està obert al vostre poble, ho podeu consultar a la nostra pàgina web, a radiocapital.cat. Per seguir les actualitzacions, també es pot mirar a la majoria de les pàgines web dels ajuntaments de cada poble, a les xarxes socials d'aquests mateixos consistoris, o, finalment, trucant a les oficines d'atenció ciutadana de cada municipi, que, recordem, és un dels serveis que la gran majoria d'ells encara mantenen.
Una bona notícia que ens porta fins a Begú. Els serveis sanitaris i membres de feines considerades com essencials en la lluita contra el coronavirus podran allotjar-se a la meitat de preu a 21 hotels i càmpings de Begú un cop s'acabi el confinament. Ho va anunciar ahir l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begú. Han llançat una promoció sota el nom Ara Vosaltres. Cuideu de nosaltres, ben aviat nosaltres cuidarem de vosaltres. Aquests establiments de la AATB, l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begú, oferiran a tot el col·lectiu de sanitaris i també altres col·lectius de feines considerades com essencials un 50% de descompte en l'allotjament. Una promoció que estarà activa des del moment que puguin tornar a obrir les seves portes fins com a mínim el 31 de desembre de 2020. També per reactivar com abans millor l'activitat turística a la demarcació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha acordat un seguit de mesures que repassem amb la Sandrine Busnet.
Així és. Per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i reactivar com abans millor l'activitat turística a la demarcació de Girona, El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha celebrat un Consell d'Administració telemàtic presidit per Miguel Noguer, en el que s'han acordat un seguit de mesures, entre altres les següents. Primer, es condonen les quotes associatives de les empreses i entitats turístiques adherides als clubs de màrqueting de producte per valor de 306.000 euros. Després, s'engegarà una campanya de publicitat per als mercats de proximitat amb la intenció de donar una empenta al turisme després de la pausa causada per el coronavirus. Es mostrarà a les famílies una imatge segura de la Costa Brava i del Pirineu de Girona i es faran propostes per gaudir de la natura, la cultura i la gastronomia.
També hi ha programades accions comercials a altres ciutats.
Exacte, n'hi havia pels mesos de març, abril i maig, i aquestes es tornaran a programar. Per exemple, pel que fa a les ciutats franceses de Tolosa de Llenguadoc, Montpellier i Lió, se celebraran a finals de setembre. Finalment, durant el període de confinament, proposa cursos i conferències gratuïts sobre temes d'actualitat i d'interès per al sector, com ara la ecomobilitat o les marques sostenibles.
Gràcies, Sandrine. Per cert, que s'ha anul·lat també la 7a Fira a l'Empordà, Cuina i Salut de Torroella de Montgrí amb motiu d'aquesta crisi sanitària.
Sí, com a conseqüència de la crisi sanitària i per prioritzar la salut de les persones que hi solen participar, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordat suspendre la 7a Fira a l'Empordà, Cuina i Salut. Estava programada per el 30 d'abril i el 2 i 3 de maig. Ja ha anunciat que l'edició del 2021 es celebrarà els dies 7, 8 i 9 de maig. Genís Pigem, regidor de Fires, reconeix que no ha estat una decisió fàcil, però que en el període actual cal prioritzar la lluita contra la propagació del virus. Recalca que el programa d'activitats ja estava pràcticament tancat i agraeix totes les persones, empreses, institucions i col·lectius que s'hi havien implicat.
Tenim més detalls sobre les característiques d'aquesta fira, no?
Doncs aquesta fira destaca cada any els productes de l'Empordà i promou l'alimentació saludable. Es dirigeix particularment a les famílies i proposa un ampli ventall d'activitats com ara mercat, conferències, tallers, degustacions i espectacles infantils. A més, aquesta fira compta amb el suport de les principals institucions vinculades amb els hàbits alimentaris, com ara l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, el DIP Salut, la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut dels Serveis Integrats del Baix Empordà.
Ahir al Supermatí parlàvem amb Nuri Comas, la directora de Dependència del Servei de Salut del Baix Empordà. Fèiem un repàs de quina és la situació a les residències de la nostra comarca, una d'elles especialment afectada per la crisi del coronavirus, que és la del Palafrugell-Gent Gran.
Exacte, Dani. Núria, com es parlava amb nosaltres ahir en aquest programa per fer un repàs de la situació de les residències davant de la pandèmia. Com es explicava que ahir va ser un dia de canvi perquè els residents de la unitat d'aïllats amb símptomes o confirmats de coronavirus van ser mobilitzats en un altre centre sota la tutela de l'Hospital de Palamós. Durant dues setmanes se n'estava encarregant la residència Palafrugell-Gent Gran, donat que en ser bastant nova permetia l'activació d'aquest espai. Aquest és un dels motius pels quals es troba dins la classificació A dels nivells de resposta en els quals es classifiquen les residències. Així ho relatava Comas.
Que és la millor posicionada en aquest sentit, que podíem aïllar els pacients. Teníem una zona de 15 llits que fins i tot hi ha oxigen. Llavors això permetia anar confinant a tots els pacients o sospitosos i que al cap d'uns dies es podia confirmar amb la prova en aquestes unitats i així aïllar-los de la resta del centre. Cosa que moltes residències això és molt més complicat.
El que passa és que tot i aquestes precaucions ja són 5 els morts confirmats en aquesta residència.
Sí, tot i aquestes mesures, les últimes notícies han fet evident l'increment de persones confirmades, passant de 2 a 8 i de 12 pendents a confirmar a 29. I a més, en total han mort 5 persones de coronavirus a Palafrugell-Gent Gran. La directora explicava que la confirmació del resultat de la prova triga uns 4 dies i que per això ha augmentat el nombre de persones pendents. aquestes estan dins d'aquesta classificació perquè divendres van ser traslladades 20 d'elles que disposen d'un major grau d'autonomia a aquest hotel de Palamós sota la vigilància de l'Hospital Palamosí. Aquest canvi ha tingut alguns efectes positius.
Això ha permès poder lliurar totalment aquesta unitat allà on teníem els aïllats, perquè t'he explicat que teníem 15 llits, però en aquesta mateixa unitat n'hi ha 15 més en una trala, llavors poder disposar de tota aquesta unitat lliure per poder tractar els casos realment amb malaltia. Llavors, a tots els casos que vam traslladar divendres a l'hotel, se'ls ha fet la prova. Llavors, són aquest increment de persones que, malgrat no tinguin símptomes, se'ls ha fet la prova per assegurar que estan en l'hotel de moment sense símptomes.
El que és evident és que el virus té un fort impacte en les persones grans.
Sabem que el coronavirus té efectes més greus a les persones grans, un col·lectiu al qual ha estat qualificat de risc. Segons Comas, en els majors de 80 anys, les probabilitats de morir de coronavirus són del 3,6%.
Hem de pensar que aquest virus realment és molt contagiós i impacta totalment amb les persones grans. Llavors, si la població entre 60 i 70 anys, el fet de probabilitat de morir quan aclareixes la malaltia està a un 0,4%, pensem que amb els majors de 80 anys això ja és d'un 3,6%. Això són dades oficials. Què vol dir? Que una persona gran que té malalties afegides, que ja són malalties cròniques i complexes, el fet de patir una malaltia com aquesta, que en persones joves també té un impacte molt, molt elevat de gravetat, doncs amb ells els ser més vulnerables afecta més.
Tot això, hi ha una gran diferència entre Palafrugell, gent gran, i Palamós, gent gran, les dues residències dels dos municipis.
Sí, tot i que com es deia que no hi ha diferències substancials entre els dos centres, la directora explicava que el coronavirus només ha impactat en un 11% en residències, però el ressò mediàtic que se n'està fent de cada cas fa que sembli molt més.
Però les dades que s'estan difonent de residències, que se fa molt de ressò de les morts que hi ha a residències. Les residències, les persones, en principi, es queden a la residència i fan el final de vida, a no ser que hi hagin uns símptomes que no es puguin controlar, no es traslladen als hospitals. Llavors, la comparació que em poses entre Palamós, gent gran, i Palafrugell, doncs no és que existeixi res, és que de les 119, de 1.073 residències que hi ha en tot Catalunya, que hagi entrat el coronavirus, és només de 119. És un 11%. Llavors, això... però es fa ressò.
Com es afegia que tot i tenir menys recursos que en un hospital o un centre sociosanitari, s'ha d'elogiar els treballadors de les residències per la feina que fan. I explicava que el Servei Català de la Salut ha integrat tots els centres residencials per territoris sota la xarxa d'atenció primària de cada àmbit territorial. Aquesta reorganització amb motiu de la pandèmia afavoreix els centres residencials que ara tenen servei d'atenció primària internament.
Set minuts i arribarem a les 9. De seguida tornem amb el cinema, l'actualitat audiovisual, amb l'Ignasi Arbat. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
El document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de l'advocat esquerra de Palamós ha decidit no treballar mentre durin les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El reial decret no
els permet... L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per...
Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats...
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte.
un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Les 8 i 55 minuts, Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Doncs mira, fent ràdio des de casa.
Exacte, com tots sempre. A casa. Tots el que casa. Toca.
És el que toca. Com estàs tu?
Doncs molt bé. Intentant doncs, també buscar pel·lícules durant hores de lleure que puguin ajudar també els oients a fer aquests dies una mica més suportables, no?
Uh-huh. Escolta, compta amb el micròfon. No sé si vas amb un micròfon sí. A part o què, perquè crec que se t'ha desconnectat. Et sentim una mica lluny.
Ui. Tu bé, ara?
A veure...
Hola?
Ara potser una mica millor, sí.
Val, a veure.
Bueno, a veure. Escolta,
deia... Si no canvio de micro, ja està.
No, mira, ja està, ja et sentim bé ara.
Val, perfecte.
Perfecte, sí, sí. Escolta, dèiem, bueno, com que ja fa setmanes que, òbviament, no s'estrenen pel·lícules, doncs parlem de pel·lícules que s'estrenen a les plataformes. No sé, m'has dit una llista de 3 pel·lícules per repassar. Jo he vist el tràiler. Aviam quina és més friki, no? M'ha fet la sensació.
Sí. La veritat és que són productes... Bé, estan bé. Moltes d'aquestes... de les 3 que tenia, 2 es van estrenar a Sitges. Mm. I, per exemple, Guns Akimbo, aquesta... es va estrenar també a Sitges. Aquesta setmana s'ha estrenat a Amazon Prime, per tant, la podeu trobar.
Escolta, escoltem el tràiler.
Sí.
Hey, I'm Miles.
Watch it, asshole.
When I was a kid, I wanted to be a hero. But instead, I grew up to be a nobody.
Els fans super, super, super fans de Harry Potter hauran reconegut aquesta veu, que és la d'en Daniel Radcliffe.
Sí, he pensat en tu, amb la pel·lícula, i dic... Aquesta per en Dani, que la vegi.
Jo, aquesta setmana passada, si no hi hagués hagut confinament, hauria hagut d'anar a Londres, ja tenia els bitllets d'avió, ja tenia les entrades, per anar a veure l'obra de teatre que estava fent en Daniel Radcliffe a Londres, a l'Olympiatre. I a més, havia vist a Twitter que el bo d'en Daniel sortia cada nit a fer-se fotos amb els fans que l'esperaven a la porta. I jo ja estava fent-me una foto amb en Daniel Radcliffe. Una obra de teatre que s'acabava aquest cap de setmana. Van cancel·lar l'obra de teatre, van cancel·lar els avions i han cancel·lat també la meva foto amb en Harry Potter. Mira, que estic molt content.
Un altre dia serà. Jo crec que això ho podrem recuperar. No serà l'última vegada.
I aquesta pel·lícula es diu Guns Akimbo.
Sí, t'hauràs de conformar en aquesta. La pots trobar a Amazon Prime. Mm-hmm. Es va estrenar al Festival de Sitges. I és una pel·li superdivertida, eh? Sí? És molt divertida. Sí. Jo te la recomano moltíssim. Sí que és veritat que te trobaràs un Radcliffe res a veure amb Harry Potter. Okay. La veritat és... Ell ja ha demostrat que és molt bon actor i ja s'ha sortit molt, molt del paper en moltes de les diferents pel·lícules que ha fet. I aquesta, doncs, és una més. Perquè el tio representa que, bueno, és un friki que no surt de casa. Bueno, ara ho podríem ser tots, no? Però ell, sí. Diguéssim, quan la gent pot sortir, doncs tampoc surt, no? Va a la feina a casa i de la casa a la feina i, bueno, diguéssim que es dedica una mica a trolejar a través, doncs, de xarxes socials, no? A més, bueno, és el típic, que va a casa en pijama sempre, en batí, per internet criticant a tothom, i aleshores, de cop i volta, diguéssim que s'acaba ficant amb qui no s'ha de ficar, i un dia un grup de mafiosos entra a casa seva i el que fan és enganxar-li un parell de pistoles a les mans. És com un Eduardo Manos Tijeras, però amb pistoles. Aleshores, ha d'aconseguir com una mena de rècord. Hi ha una mena de competició entre la gent que a veure qui aconsegueix més seguidors a través d'internet, no? Aleshores, clar, ell haurà de sortir del pis amb les dues pistoles enganxades a les mans, que no se les podrà treure, i bé, és una bogeria amb reminiscències a coses de videojocs. A més, hi ha la Samara Weaving, de coprotagonista, que l'hem vist, per exemple, a la pel·lícula Noche de Bodas, val, que també era així, és una cosa així una mica també sanguinolenta i tal, bastant divertida també. No sé, jo és molt recomanable, eh? Recorda una mica, és com si fos un videojoc, un shooter, no, d'aquests, un shooter en línia que vas disparant i que veus doncs com tothom et va seguint en temps real. Barreja diferents estètiques. Mm-hmm. És una bogeria, eh? No us penseu, és una pel·li d'acció molt boja. I els personatges estan molt bé, plena de brètols, bé, molt recomanable.
A Amazon Prime. Va, repassem alguna novetat més.
Per exemple, podem repassar cinema Netflix. Per exemple, tenim Bodies at Rest.